Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Ja és evident, la campanya electoral per a les municipals del 22 de maig escalfa motors. Les diverses formacions estan celebrant assemblees i escollint els seus candidats. A Ripollet no hi ha gaires sorpreses. Els grups de govern repeteixen, socialistes i convergents, amb els mateixos candidats que ara fa 4 anys, així com la cap de llista d'Esquerra Republicana. L'oposició sí ha optat per la renovació. Víctor Dieguez, al PP, i Eduardo Jiménez, al COP Compromís per Ripollet, s'estrenaran com a candidats. Encara falten saber alguns noms, com és el cas d'Iniciativa per Catalunya Verds, que sembla que repeteix de la mà d'Esquerra Unida i Alternativa. Ciutadans no s'ha pronunciat i UPyD sembla que no concorreran aquests comicis. Com a novetat destaca la de l'estrena del candidat local de Plataforma per Catalunya, una formació que va sorprendre amb 452 vots amb les passades autonòmiques. Tots els partits, especialment els que tenen representació municipal, fan hores d'ara balanç de la feina feta durant aquests 4 anys i comencen a sortir al carrer a buscar opinions i idees de cara al seu programa electoral. I de polítics i les seves opinions en parlarem tot seguit, ja que obrirem l'info amb el ple d'ahir. Passem ara a conèixer la resta de notícies de la setmana de la mà de la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Es presenten els resultats de la prova pilot de l'Observatori de Civisme, una eina per prevenir els actes incívics a Ripollet.
Es crea a Ripollet la plataforma d'afectats per la hipoteca amb l'objectiu de lluitar contra algunes pràctiques abusives de bancs i caixes.
Aquest mes els punts de llibre són els protagonistes a la Biblioteca Municipal. Ens ho explicarà la seva directora, Roser Pacanins.
Conversarem també amb la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, sobre les noves activitats incloses a la gent activa.
I farem un repàs dels premiats als Premis 10 de l'Esport Local que el PAME va atorgar el passat divendres.
Amb la informació esportiva i la previsió del temps posarem punt i final a l'info d'avui. Comencem.
El 91.3 Info.
I com dèiem, ahir dijous va tenir lloc la sessió ordinària del ple municipal de febrer, que va comptar amb 6 punts a l'ordre del dia, 3 punts de debat i 3 mocions. El primer portava aprovació la renúncia del Club Petanca Ripollet al contracte d'arrendament del quiosc situat al Parmassot. Tots els grups municipals van votar a favor.
Tot i la unanimitat, el regidor del COP Compromís per Ripollet va voler puntualitzar algunes coses sobre aquest punt.
Aprofitarem que es parla d'aquest parc per expressar la nostra preocupació que ens han transmès als veïns del barri, perquè cada vegada la gent s'acosta menys a aquest parc. Una raó que ens han donat són els barracons habilitats al costat del CAP, que en un principi haurien de ser provisionals i no sabem si ja sabem el termini de finalització d'ús d'aquests barracons. I una altra podria ser la pròpia infraestructura del parc, que segons ens han comentat directament els veïns i també es pot veure les demandes que costen a l'expedient d'aquest punt, necessitaria un millor manteniment a part d'algunes millores.
El segon punt tractava la ratificació de la dissolució de la Mancomunitat de Municipis en favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El punt va ser aprovat amb el vot a favor de PSC, CiU i PP, mentre que el COP Compromís per Ripollet va votar en contra, així ho explicava el seu regidor Jordi Martínez.
Durant tots aquests anys d'entitats metropolitanes, l'estructura radial al voltant de Barcelona ha estat la constant a la planificació del transport, la gestió de residus i de més serveis que ofereixen aquestes entitats. I creiem fermament que una estructura comarcal amb encomunació de serveis seria molt més efectiva i provocaria moltes menys molèsties per a tots els ciutadans que l'actual estructura al voltant de Barcelona. Al Compromís per Ripollet expressem el nostre desacord en com es fa aquesta gestió de serveis mancomunats i com que seguirà i es segueix aquesta línia continuista votarem en contra.
Per la seva banda, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va voler matitzar el seu vot a favor.
Jo crec que Ripollet fins ara ha pertany a la mancomunitat de l'àrea metropolitana i a partir d'ara pertanyarà a l'àrea metropolitana de Barcelona i crec que ens interessa moltíssim. Això no vol dir que Ripollet no tingui vocació vallesana. Nosaltres som del Vallès i per tant tenim aquesta doble condició. Jo crec que és una qüestió positiva més que negativa.
També es portava aprovació provisional en el punt tercer una modificació del Pla General Metropolità que feia referència a la baixada que s'havia previst de construir entre el carrer de Sant Enric i el del Calvari. El punt es va aprovar per unanimitat.
Pel que fa a l'apartat de mocions, se'n van presentar 3. La primera corresponia al grup municipal del COC Compromís per Ripollet i demanava que el govern de l'Estat apliqui mesures per paralitzar els desnonaments hipotecaris en casos de persones en situació d'insolvència sobrevinguda i involuntària, mentre es tramita la modificació de la regulació hipotecària.
Eduardo Jiménez, regidor del COC Compromís per Ripollet, explicava els punts d'acord.
Sol·licitar al govern de l'Estat espanyol que iniciï els tràmits necessaris per modificar la regulació hipotecària de manera que en els casos de residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb l'habitatge, la totalitat del deute principal més els interessos i les costes judicials quedin liquidada.
La moció va ser aprovada amb els vots favorables de PSC, Convergència i Unió i Compromís per Ripollet i l'abstenció del Partit Popular. Per la seva banda, la moció del PP tenia l'objectiu de posar fi a la manca d'informació i la inexistent consulta dels representants dels joves de Ripollet pel que fa a les partides i projectes municipals. El regidor popular Víctor Dieguez explicava alguns punts de la moció.
Reprovar la gestió efectuada fins ara en l'àrea de joventut per part del govern municipal. Convocar amb caràcter immediat el Consell Municipal de Joventut per comunicar el cessament de les activitats del Consell i informar del retorn d'aquesta àrea al Patronat de Cultura. Informar i facilitar un informe per escrit als joves representants de totes les partides econòmiques i accions municipals que s'han dut a terme al llarg de tot aquest temps. En tercer lloc, encetar els passos legals de funcionament intern i reglaments municipals per tal de tornar les competències de joventut al Patronat de Cultura.
Convergència i Unió va votar en contra i així ho argumentava el seu regidor, Xavier Peñarando.
Atès que som el 24 de febrer, atès que fa molt de temps que l'àrea de joventut està fora del Patronat de Cultura, atès que el 22 de maig hi ha eleccions municipals, atès que estem parlant d'un tema d'organització i estructura a nivell organitzatiu de l'Ajuntament, i atès que creiem que no toqui en aquests moments parlar d'això, perquè evidentment encara que ho aprovéssim no es faria efectiu abans d'acabar aquesta legislatura, el vot de Convergència i Unió serà contrari.
Per la seva banda, el Compromís per Ripollet va donar suport a la moció i així ho explicava el seu regidor José Luis Muñoz.
Els joves pensem que han de poder incidir, o haurien de poder incidir directament en la política municipal de joventut, i la política municipal de joventut hauria de respondre als interessos i les necessitats d'aquest jovent. Si no és així, pensem que per tot sentit la seva participació i fins i tot correm el risc de generar en el jovent una sensació de pèrdua de temps assistint a reunions per rebre només algunes informacions més aviat de poc rellevants en relació amb els temes que jo estava comentant.
L'alcalde Juan Parralejo explicava també el vot en contra del PSC.
Podem entendre que l'oposició no els hi agradi i que ara es reivindiqui espais de participació que abans es deien que no existien i ara es puguin reivindicar. En qualsevol cas, les paraules i les afirmacions les fa cadascú. I aquí, no pel fet de dir que la política de joventut ha estat un fracàs, vol dir que sigui un fracàs. Això és el que pensa l'oposició, legítimament ho pensa. El govern, evidentment, no estem en absolut d'acord amb aquesta afirmació. No solament això, sinó pensem que des de la regidoria de joventut s'ha fet una feina molt important.
Així doncs, la moció va ser desestimada amb el vot en contra de CiU i PSC i el vot a favor del Partit Popular i el Compromís per Ripollet.
La segona moció del Compromís per Ripollet demanava el suport del consistori per a la creació d'un impost de transaccions financeres o taxa Tobin que hauria de gravar aquelles transaccions internacionals fetes a curt termini amb interès especulatiu.
El Compromís per Ripollet, Convergència i Unió i PSC va votar a favor i el PP hi va votar en contra i la moció va ser aprovada. La sessió va finalitzar a les 9 de la nit.
I seguim parlant de política. El passat 17 de febrer el Partit Socialista de Catalunya a Ripollet va celebrar la primera trobada dins la campanya Digue'ns la teva amb representants locals i comarcals del sector econòmic, comercial, industrial i hostaler. La trobada també va comptar amb la presència de Pilar Almagro, directora general de l'empresa ripolletenca Vertisub, que va estar acompanyada de diferents treballadors de la seva empresa.
En total, l'acte va comptar amb la participació d'una cinquantena de persones. La trobada ha estat valorada molt positivament des de l'agrupació socialista, que ha destacat tant la participació com la qualitat de les intervencions en aquesta posada en marxa del Digue'ns. Així, a banda del nombre d'agents que hi van participar, l'agrupació ha qualificat de clara i pedagògica la intervenció de Pilar Almagro, que va incidir en les possibilitats que la crisi també dona al sector industrial i comercial tant de l'Estat com de Catalunya i de Ripollet. El PSC també ha destacat en nota de premsa les intervencions de gairebé tots els agents participants a la trobada, ja que es van debatre temes com els incentius fiscals a les petites i mitjanes empreses, el control de l'economia submergida, l'incentiu del petit comerç i l'hostaleria del municipi. La propera sessió del Digue'ns tindrà lloc el proper dijous 3 de març a la seu de Parkinson, Catalunya, a la carretera de l'estació número 7.
El passat dilluns, el COP Compromís per Ripollet va manifestar en roda de premsa el seu desacord vers les polítiques d'habitatge del govern municipal després de l'anunci de la posada en venda dels 68 habitatges de protecció oficial del sector Pinetons que han quedat sense adjudicar. El partit de l'oposició considera inacceptable mantenir el preu després de la renúncia de molts dels adjudicataris d'aquesta segona promoció.
A més, el grup de l'oposició considera un escàndol la venda d'uns habitatges de promoció pública i en unes condicions molt inferiors a les que hores d'ara es poden trobar al mercat privat. El COP Compromís per Ripollet reclama un canvi en les condicions d'accés a l'habitatge de protecció oficial al municipi, així com un gir en l'actitud del govern municipal a fi de facilitar un habitatge digne als ciutadans de Ripollet. Antoni Pijuan, membre del COP, mostrava el seu desacord vers l'actuació del grup de govern i manifestava la solució del partit.
És un escàndol és que uns pisos de promoció pública es posen a la venda. És un escàndol. Si és així, és inadmissible. És inadmissible.
En els moments en què està el mercat immobiliari, pensem que una de la reorientació de les polítiques públiques d'habitatge ha de ser primària o bé per sobre de la compra.
Aquesta mateixa setmana el COP també ha fet pública la seva renúncia als diners que els seus regidors reben com a retribució per l'assistència als consells d'administració dels patronats municipals. En aquesta ocasió l'entitat beneficiada ha estat l'ONG CEDA.
Aquesta és una entitat catalano-ganesa de la qual ens en donava més detalls una de les seves membres, Laura García.
L'objectiu general de l'entitat és, per una banda, apropar dos cultures i dos col·lectius, en aquest cas la catalana i la ganesa, tant amb els ganesos que estan aquí a Catalunya com els catalans que, en aquest cas, anem a Ghana a participar de projectes o a conèixer una altra realitat, no? I aquest coneixement es fa, per una banda, recolzant projectes de desenvolupament al país i, per altra banda, també recolzant la situació de les persones immigrades que estan en situació vulnerable i molt vulnerable aquí a Catalunya, no?
Demà dissabte, el COP Compromís per Ripollet realitzarà l'acte de presentació de la seva candidatura per a les properes eleccions municipals del 22 de maig. Serà a les 12 del migdia al Centre Cultural.
I seguim parlant de candidats perquè Xavier Peñarando va ser escollit el passat 21 de febrer candidat a les eleccions municipals del proper 22 de maig per l'Assemblea de Militants de Ripollet de Convergència Democràtica de Catalunya. Peñarando es presenta sota el lema de precampanya per un Ripollet millor. L'acte va ser presentat pel president local de l'agrupació de Convergència Democràtica de Catalunya, Julià López.
És la tercera vegada que Peñarando és el candidat de Convergència i Unió a Ripollet. Durant l'acte ell mateix va defensar la feina feta des del govern municipal i va afirmar que han governat per millorar Ripollet. També va fer un resum dels compromisos més importants assolits durant aquest mandat i que Convergència portava al programa electoral de 2007, com ara els ajuts als llibres de text, la construcció d'un nou tanatori, l'aparcament rotatori, les inversions en equipaments sanitaris, educació i esports. El proper divendres, 18 de març, es farà la presentació oficial del candidat a la sala del Centre Parroquial de Ripollet en un acte obert a tots els veïns i veïnes del municipi. Durant les properes setmanes, l'agrupació local de Convergència Democràtica repartirà informació entre la població, explicant l'acció de govern que han portat a terme des de l'Ajuntament i a partir del mes d'abril es donaran a conèixer les propostes de futur.
El Partit Popular de Ripollet ha criticat la gestió efectuada per l'equip de govern vers el carril bici. Així ho va manifestar el grup municipal el passat diumenge al polígon industrial Els Pinetons.
Els populars asseguren haver rebut les queixes de part dels empresaris de la zona industrial a causa de la reducció d'espai per a l'estacionament de vehicles i acusen el govern municipal de dificultar l'activitat econòmica al municipi. El president del PP a Ripollet, Víctor Dieguez, criticava la conducta del grup de govern vers aquesta problemàtica.
No només, insisteixo, no han servit bé l'objectiu que hagués estat un carril bici ben plantejat, ben fet aquí a Ripollet, sinó que a més té l'efecte de posar inconvenients, de posar impediments, de provocar fins i tot les queixes dels empresaris i treballadors, no només a un nivell verbal, sinó d'una manera doncs en papers. Evidentment, la resposta ha estat doncs fer, en la línia de la xapuza, doncs fer un arreglo, mirar de fer alguna cosa. Insisteixo, no pas ja per mirar endavant, sinó, diguem-ne, el que s'ha fet malament i el perjudici que s'ha provocat, mirar, m'imagino jo, de minimitzar.
El grup de l'oposició va manifestar que el govern local ha dut a terme una gestió a base de precipitació i manca de diàleg amb la ciutadania. A més, va acusar socialistes i convergents de donar més importància a la seva imatge que a les verdaderes problemàtiques del municipi.
Volem denunciar, insisteixo, que aquest bipartit que tenim, quan fa els pressupostos, la seva preocupació és fer-se la foto, parlar de feina ben feta i parlar de promeses complertes, quan en realitat la realitat física de les coses és gent, són treballadors, són empreses que es veuen perjudicats, fotos, un bon titular, però treballadors que tenen problemes, que veuen el seu cotxe multat, empresaris que veuen inconvenients a la seva feina diària, i tot plegat, tot aquest conjunt de coses, justament en un moment en què Ripollet ens agafa com a farolillo rojo de l'ocupació a la comarca.
Segons els populars, part dels empresaris i representants del sector de la restauració han presentat queixes oficials respecte al carril bici al polígon.
Canviant de tema, el passat dilluns es va donar a conèixer els resultats de la prova pilot de l'Observatori de Civisme, una iniciativa impulsada des del Pla Local de Convivència de Ripollet i finançada per la Diputació de Barcelona. L'objectiu era trobar punts conflictius del municipi i impulsar solucions per prevenir-los. Durant aquesta prova pilot realitzada el passat estiu, es van registrar 180 incidències.
D'aquestes, un 88% eren d'actes incívics al carrer, principalment problemes de soroll o mal ús del mobiliari urbà. El 12% restant corresponia a problemes de brutícia al carrer o contenidors plens. Per contra, no es van registrar problemes amb la mobilitat, que era el tercer indicador estudiat. A la presentació, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va assegurar que Ripollet és un poble cívic amb un alt grau de convivència. Per a Parralejo, aquest informe és important per conèixer la realitat del municipi i poder impulsar solucions per prevenir els conflictes. El mateix alcalde va explicar algunes de les mesures preses.
Esteu veient que estem canviant alguns carrers, els estem fent més amables, a vegades a costa de que el que va en el cotxe faci una volta una miqueta més gran, però en canvi el veí que viu allà té carrers amb menys soroll, sense poder aparcar en doble fila. Tot això és fruit d'un estudi en el qual ens van dient quins són els llocs, diguem, que podem tenir problemes de convivència i podem millorar. Sabeu que els parcs públics hem fet un tancat en els espais on juguen els nens més petits. Per què? Perquè aquí hi ha un altre espai on hi ha fricció moltes vegades.
Per la seva part, la responsable d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació, Imma Moraleda, va destacar la importància de l'Observatori com a eina per reforçar la convivència i la cohesió social, treballant sobretot des de la prevenció. Moraleda, que espera poder extendre aquesta iniciativa a d'altres municipis, va explicar la importància d'aquesta eina de cara als nouvinguts.
I també vull dir que és un esforç que hem de fer, perquè no sempre la gent que arriba als nostres municipis o la gent que hi viu amb nosaltres té coneixement de com es resolen aquests petits conflictes en la nostra societat. Penseu que en molts casos les persones provenen de països on les normes cíviques són completament diferents a les nostres. Per tant, quan més coneguin què vol dir civisme per nosaltres, quan més coneguin quins valors estem defensant en l'espai públic, més fàcilment podrem fer que aquestes persones siguin ciutadans com la resta, no només amb drets, sinó també amb els deures complerts.
Aquest estudi s'ha basat en la informació recollida del 14 de juny al 14 de setembre passat des de diferents departaments municipals, com ara la Brigada Municipal d'Obres, Parcs i Jardins, l'OAC, Serveis Municipals i el Pla Local per a la Convivència, així com els cossos de seguretat local. El treball es preveu repetir anualment i se suma, tal com va explicar el president delegat del Pla Local per a la Convivència, Ferran Tornel, a d'altres eines de convivència com el programa de mediació i l'ordenança de civisme que en breu entrarà en vigor.
I com dèiem, els titulars s'ha constituït a Ripollet la seu local de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Aquesta és una associació gratuïta que agrupa persones amb dificultats per pagar la hipoteca o que es troben en procés d'execució hipotecària.
La promotora de la plataforma a Ripollet, Míriam Hernández, explica com va sorgir la idea de constituir aquesta entitat.
La van crear uns afectats per hipoteques de Cerdanyola i bueno, es va fer una seu que és a tota Barcelona, de la gent que, bueno, que no pot pagar les hipoteques o bé els volen executar. I bueno, és una plataforma que és totalment gratuïta. És perquè ens solidaritzem tots per crear una nova llei conforme si es queden els pisos no ens quedem endeutats.
Des de la plataforma s'està estudiant juntament amb advocats la possibilitat de presentar demandes per denunciar determinades pràctiques extremadament abusives que s'han donat en els últims anys, com les assegurances que no serveixen per res, el fet que es preveguin mínims del tipus d'interès però no màxims o els avals creuats. La plataforma es reuneix mensualment a Barcelona per exposar els diferents casos dels afectats, demanar consell i ajuda mútua i trobar suports tan pràctics com emocionals. Míriam Hernández.
Cada divendres es crea una assemblea a Barcelona i hi ha una abogada i un procurador que ens aconsellen per on hem de tirar cada cas té la seva solució, no? Llavors el que fan és aconsellar-nos com hem de lluitar perquè no ens treguin els nostres pisos o bé com hem de lluitar perquè no ens quedi un deute. S'han unificat uns advocats, uns juristes, que estan conformes que el que ens estan fent no és legal.
Aquells ripolletens que estiguin interessats en acudir a la plataforma d'afectats per la hipoteca només s'han de dirigir al local del carrer Monturiol número 32 o a través del correu electrònic a afectadosporlahipoteca@gmail.com.
Esteu escoltant Info.
Aquest mes el protagonista de la Biblioteca Municipal és el Punt de Llibre. A banda del 14è concurs de Punt de Llibre, que ja és un clàssic, també podem veure una exposició sobre aquest tema. Així, per parlar de les diferents activitats que es duen a terme en aquest equipament municipal, avui ens acompanya a l'Info la directora de la Biblioteca Municipal de Ripollet, Roser Pecanins. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Doncs parlem d'aquest concurs de Punt de Llibre, com dèiem, és un clàssic. Quines són les seves característiques d'enguany?
Molt bé, doncs mira, ja anem pel 14è. Concurs de disseny de Punt de Llibre, i com tu dius, jo crec que ja és un clàssic i que hi ha moltes persones ja ho estan esperant, no? Enguany hi ha una petita variació, i és que sabeu que aquest concurs estava adreçat, doncs, a fer el concurs del disseny de Punt de Llibre, com a tal, com a Punt de Llibre, i el disseny de punt per audiovisuals. Ja sabeu que sempre l'objectiu era tenir un punt per donar el servei de préstec de la biblioteca. I clar, com que fem préstec tant de llibres com d'audiovisuals, havíem fet aquest disseny per dos tipus de document. Però com que ara la política de préstec ha canviat, resulta que abans els audiovisuals es deixaven una setmana, els llibres se'n deixaven tres, i per això doncs fèiem una mica la diferència de donar un punt per la variant de dies a retornar el document. Doncs ara, com que aquesta variant no hi és, hem fet un únic punt de llibre. I llavors donem un punt, el típic punt allargat, que tots coneixem com a punt de llibre. Per tant, el concurs de disseny de punt per audiovisual enguany desapareix, i hem fet que estava adreçat sobretot a adults, a persones adultes. Doncs ara els adults a partir de 14 anys entraran també amb aquest concurs de punt de llibre, però com a punt de llibre només.
Hi haurà dues categories per edats?
Hi haurà dues categories, la primera de 6 a 9 anys, la segona de 10 a 13 anys, i la d'adults, l'antiga punt audiovisual, de disseny de punt audiovisual, com que desapareix, es posa aquí com una tercera categoria, i és a partir de 14 anys. O sigui que els adults podran fer el disseny de punt de llibre típic de tota la vida.
Hem de dir que heu triat com a tema central els gegants?
Ah, sí.
Per què?
Aquest any, sí, perquè resulta que, bé, estem dins de l'aniversari dels gegants. L'any passat ja sabeu que es van solapar un seguit d'aniversaris i de commemoracions, era l'any de l'arbre a nivell local, i nosaltres, doncs, com que sempre intentem adherir-nos a qüestions locals, sobretot a festivitats o a commemoracions locals, doncs sempre intentem nosaltres també posant-s'hi i que la gent doncs participi a través de la biblioteca. Per tant, l'any passat era l'any de l'arbre, i vam decidir doncs fer un punt commemoratiu als arbres. I com que també era els 20 anys de gegants, però ja sabeu que sempre els aniversaris de commemoratius, doncs sempre és per exemple del maig, doncs fins al maig de l'any següent. I com que resulta que els gegants feien 20 anys al maig de l'any passat, doncs per tant encara estem dins la commemoració,
any, no?,
del 20è aniversari dels gegants de Ripollet, fins al maig del 2011. Però és que a més resulta que aquest any també són els 20 anys dels gegantons. O sigui que per tant agafem tota la família gegantera de Ripollet i els hi fem un homenatge, als gegants, els gegants de Ripollet en general, però tingueu en compte que és aniversari de gegants i aniversari de gegantons. Tot i que el tema és els gegants, nosaltres quan hem posat els gegants volem dir tots, és a dir, que sobretot els nens saben que hi ha quantitat de llibres de contes que parlen dels gegants, doncs aquests gegants també valen. És a dir, és per fer un punt de llibre per dir homenatge als gegants de Ripollet, però que poden haver-hi amb aquest disseny de punt de llibre qualsevol tipus de gegants, a part dels
populars... Obriu molt el ventall, no?
Exacte, o sigui, cap part dels gegants populars, de totes les festes tradicionals catalanes, doncs també hi poden entrar doncs, el gigante egoísta famós o altra, la gegantona Napbuf, qualsevol llibre que hagueu llegit de gegants i que digueu, oi, doncs aquesta m'agrada, doncs per tant aquest el podeu posar com a punt de llibre.
Parlem d'un certamen que compta amb un bon nivell de participació. Sí. Espereu enguany superar-la?
A veure, jo m'agrada parlar d'estadístiques i no m'agrada parlar d'estadístiques, però jo crec que ja tenim moltes escoles, sobretot, que ja estan apuntades per participar en el punt del concurs aquest de punt de llibre, i jo crec que si l'any passat van ser gairebé 900 els participants, doncs per què no, doncs 900, que ja està molt bé, està molt bé. Jo el que sempre dic és, el que val és la participació i les ganes doncs, de col·laborar amb la biblioteca i promocionar el que és la biblioteca, la lectura, els hàbits, bé siguin artístics com de lectura, la qüestió és participar.
Molt bé. Parlant de punts de llibre, hem de dir que fins al 23 de març a la biblioteca teniu instal·lada la mostra Punt de lectura entre l'art i la publicitat. Mm-hmm. Explica'ns una miqueta, Roser, què s'hi pot veure.
Pues mira, aquesta exposició va itinerant, està produïda entre la Caixa de Sabadell i el Servei de Biblioteques de Diputació. O sigui, entre tots dos entitats han fet aquesta exposició i la van, van itinerant per diferents biblioteques i espais. I està feta des de l'any 2007. Però fins aquest any no l'hem pogut aconseguir aquí a Ripollet perquè està molt sol·licitada. Ja sabeu que el concurs de punt de llibre no es fa solament a Ripollet, sinó que es fa a moltíssimes poblacions. I per tant, doncs, està molt sol·licitada perquè és molt maca, són 20 plafons, que t'explica tota la història, tota l'evolució des del segle II fins als nostres dies del punt de llibre. O sigui, que no ens pensem que el punt de llibre és una cosa del segle XIX, segle XX, sinó que ja ve de molts, moltíssims anys. I veureu una mostra en què hi ha els punts en què estan fets amb pergamí, encara, i que eren doncs, els que utilitzaven grecs i romans en aquella època, fins al punt de disseny més original que us pugueu imaginar. Inclús, doncs, els punts de farmàcia, que jo també no sabia que existia, els punts de farmàcia, o sigui, recomanant una aspirina, evidentment que sempre era per publicitar els laboratoris i tot això, no? Però hi han punts curiosíssims, amb unes imatges, doncs, també d'època, per exemple, dels anys 30, també punts modernistes maquíssims, com de vitrall, gairebé un vitrall fet punt de llibre, i bé, jo us la recomano. I precisament aquesta exposició està basada, perquè primer va ser el llibre, primer es va publicar un llibre, i que té, doncs, evidentment, té un autor, que és en Domènec Martínez, i el tenim a la biblioteca, és a dir, que quan desaparegui, quan ja ens marxi aquesta exposició, si algú encara es vol recrear o vol mirar tots aquests punts, aquests dissenys tan macos que hi han de punts de llibres al llarg de la història, els podreu mirar a través d'aquest llibre que queda, això sí que queda, a la biblioteca.
Molt bé.
I que realment doncs, teniu gairebé 20 plafons per anar fent tota una passejada al llarg de la història d'aquest punt de llibre.
Doncs a banda de la lectura i dels punts del llibre, vosaltres a la biblioteca hem de dir que teniu moltes activitats pròpies, però també col·laboreu amb d'altres departaments municipals. Aquest és el cas de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, que crec que col·laboreu en el Dia de les Dones.
Sí, concretament el dia 8 ja sabeu que no, perquè realment doncs, han fet un programa molt ampli, aquest any doncs, déu-n'hi-do la programació que hi ha des de Polítiques d'Igualtat, en el que hi participem moltíssims, no? A part de la biblioteca, doncs, altres, des de l'escola d'adults fins a altres agrupacions doncs, també hi participen. I concretament a la biblioteca hi fem dos actes, un organitzat pròpiament per Polítiques d'Igualtat, que serà una presentació del llibre, que és la continuïtat de la maternitat d'Elna. Sabeu que l'autora, l'Assumpta Montellà, doncs, ha fet una continuació de la maternitat d'Elna, i parlant concretament de l'Elisabeth Heidenberg, que és la de la maternitat d'Elna, no? Mm-hmm. O sigui, és més aviat una biografia de l'Elisabeth. I aquesta, doncs, serà una presentació el dia 2 de març, a les 7 de la tarda, aquí a la biblioteca, i comptarem amb la visita de l'escriptora. O sigui que hi sou tots convidats, perquè crec que és un tema molt interessant, i saber una mica més de la vida d'aquesta senyora jo crec que porta molt bon record i moltes ganes de saber realment qui era, no?
Mm-hmm. A més, aquí a Ripollet, com que ja hi ha hagut exposicions, s'ha parlat, s'han fet visites...
Exacte, que realment n'esteu... Bueno, ja gairebé
hi ha interès.
Està bastant assabentat una mica del tema, però... Sí, segur que és una qüestió que sempre interessa, mm-hmm. perquè sempre es poden descobrir noves coses, i ben segur que la biografia d'aquesta senyora és superinteressant.
I la següent activitat?
La següent activitat és el dia 15 de març, que aquesta sí que ja és molt pròpia de la biblioteca. Sabeu que sempre fem hores del conte per adults, no masses, en podríem fer moltes més, però no dona la cosa per més, però ja sabeu que a la Festa Major fem hores del conte, i per aquest Dia de la Dona normalment sempre també fem alguna sessió. Aquesta vegada no seran contes, sinó que és una activitat, com dic, el proper dimarts 15 de març, a les 8 de la tarda, la Sílvia Llorente, que és una actriu i narradora, ens farà un recital de poesia, i poesia per a dones, i per a dones i de dones, eh? I llavors, a més, unes lectures dramatitzades de l'obra de Mercè Rodoreda. Sabeu també que en paral·lel a totes les activitats que es facin pel Dia de la Dona, al Centre Cultural hi ha una exposició de l'obra de Mercè Rodoreda. Per tant, doncs, nosaltres amb aquest acte també volem fer com una doble commemoració, no?, a la Mercè Rodoreda i a la dona en general. Per tant, us recomano, doncs, que vingueu amb aquest recital de poesia i també aquestes lectures dramatitzades de l'obra de Mercè Rodoreda aquest proper dimarts 15 de març. L'activitat es diu Hi havia una dona i una altra i una altra.
Molt bé. Ja per acabar, abans parlàvem que l'any passat els punts del llibre anaven sobre l'any de l'arbre. Vosaltres també col·laboreu en aquesta edició amb algunes trobades de l'Aula d'Ecologia Urbana. És així?
Sí, sí. Precisament ahir van venir un grup. Uh-huh. Un grup de gent aquí amb nens... Bueno, evidentment nosaltres intentem, qui s'apropa a la biblioteca i demana col·laboració, estem oberts. No vingueu massa amb grup, tot amb tropel, no? Però...
Que necessitem silenci, no? La biblioteca.
Sí, necessitem silenci. Però bé, jo crec que hi cap, hi anem cabent tots, tot i que ja se'ns està fent una mica petita, però que ja sabeu que a qualsevol entitat, agrupació, a nivell personal... Sabeu, doncs, que a la biblioteca us hi podeu apropar i demanar o informar-vos, doncs, de com hi podeu participar, què hi podeu fer. Vull dir que sempre hi estem oberts.
Això fa més que es diversifiqui una mica, no?, també el perfil de l'usuari de la biblioteca.
Bé, és que també la biblioteca... crec que ja tots ho sabeu molt aquí a Ripollet. Jo crec que ha canviat molt la idea que teníem tots del que és la biblioteca com aquell recinte per només lletraferits, per la gent que realment, doncs, només fa cerques i treballs científics o tècnics. No, la biblioteca és una biblioteca pública, com dic sempre amb tots els que venen a fer visita a la biblioteca, de 0 a 99 anys i cabeu tots. Això sí, sempre amb un respecte, perquè és, és un equipament on hi entrem moltíssima gent, i el principal és el respecte, no tan sols aquí a la biblioteca, sinó fora també, ja ho sabeu, a través de la paraula, a través del gest, a través de la manera de manipular tots els documents i totes les coses, tots els materials que us ofertem, doncs simplement us demanem respecte.
Molt bé. Doncs amb aquestes paraules nosaltres acomiadem a la directora de la Biblioteca Municipal, la Roser Pecanins. Moltíssimes gràcies una vegada més.
A vosaltres per comptar-hi.
Gràcies, bona
Vinga,
tarda.
Adéu, adéu.
Adéu.
Esteu escoltant Info.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El Departament de Serveis Socials s'ha preparat pel primer semestre de 2011 un bon nombre de tallers, xerrades, sortides i sessions de cinema dirigides a gent gran del municipi. El programa, que compta amb la col·laboració d'altres àrees municipals i entitats del municipi, va néixer a Ripollet el 2007. L'any passat hi van participar 564 persones, el que demostra la consolidació d'aquesta activitat. Per parlar-ne, ens acompanya la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs explica'ns una miqueta quines són les novetats que presenta aquesta nova edició de Gent Activa.
Bueno, enguany, en la nova edició del programa Gent Activa ha inclòs dues activitats noves, que és el taller de lectura fàcil i el taller de música i emocions, i ha recuperat alguna que no s'havia fet en les últimes edicions, com eren les sessions de cinema. Hem consolidat també un taller com era el de càmera digital, que el vam provar en l'última edició, i hem ampliat a dos tallers, i els altres són línies similars a edicions anteriors.
Mm-hmm. Quines són aquelles activitats que tenen més èxit?
Home, per demanda, les que tenen més èxit són les de taller d'informàtica, que són les que potser tenen més demanda, la de risoteràpia, que és una activitat que la gent realment s'ho passa bé, inclús l'any passat vam fer un canvi de monitor i va funcionar molt bé, i les sortides.
Uh-huh. El taller de risoteràpia, com deies, és un clàssic, no?
Sí, és un clàssic, que es va fer una prova i ens ha sorprès agradablement. S'ha de reconèixer que és una activitat en la que la gent s'ho passa molt bé i està exactament disfrutant, i a la llarga també està treballant musculatura, està treballant estimulació, estats d'ànim, i de veritat la gent s'ho contenta i relaxada.
Mm-hmm. Heu ampliat les places d'alguna activitat?
Hem ampliat les places d'informàtica, perquè tenim la sort de que hem pogut recuperar ordinadors de la casa gran que es reciclen, i ens els han cedit, i hem passat a tenir més ordinadors al casal de l'avi, això ens permet tenir més places. I en el de risoteràpia també hem ampliat el número de dies que es fan. Això vol dir que també podem donar més marge de que pugui venir més gent.
Quan a la resta d'activitats, el cicle de xerrades també el continueu, no?
Evidentment. És un clàssic, i depèn de la xerrada té més èxit que altra, però com en la nostra funció també és d'educativa, hem d'anar insistint en la cura del nostre cos i en conèixer l'entorn més immediat, i hem fet dues xerrades, una que són relacionades amb una malaltia com la diabetis i l'altra en qüestió de cuidar-nos la pell, això ho fem amb salut pública, i una altra activitat que està relacionada amb la regidoria de medi ambient i es fa a la Casa Natura, que és una de plantes aromàtiques.
Uh-huh. Parlem, com deies, d'un programa ja consolidat, amb molta demanda. Uh-huh. En què radica l'èxit de Gent Activa?
Bueno, perquè tenim, jo crec que hem encertat, perquè hem arribat a un col·lectiu de persones que estan en una situació física i psíquica bé, amb una autonomia, i que hem omplert espais de temps de lleure que ells potser no trobaven en altres entitats o en activitats que es feien inclús des del propi casal d'avis. Tenim a Ripollet força gent gran, que estan bé, per sort, i crec que hem arribat a aquest tipus de col·lectiu.
Mm-hmm. Hem de dir que el casal d'avis en aquesta Gent Activa té un paper important, no?
Sí, és fàcil. Jo crec que el casal d'avi és un equipament que ha de ser de tothom, de tota la gent gran de Ripollet, i hem organitzat una sèrie d'activitats que fa que la gent que sap el que jo comentava abans, que el casal d'avi és el lloc que només es feia cartes o dominó o algun ball, també podien anar a fer activitats. Això ens ha permès que gent arribi al casal, és un equipament que s'ha adequat a poder donar resposta a fer diferents tallers, i la veritat és que és un espai molt agraït.
Com deies, un casal d'avis que a més ha recentment ampliat, no, els seus espais.
Sí, hem tingut la sort que arrel de la convocatòria última dels FEILS, que són aquests projectes que ens han fet des de l'Estat per fer obra en reciclatge i en medi ambient, hem pogut adequar una terrassa que no s'utilitzava, i l'hem habilitat com un espai més de 200 metres per poder fer precisament el taller d'informàtica i altres tallers.
Mm-hmm.
O xerrades per entitats, o si alguna entitat es vol fer alguna activitat, doncs també és un espai pensat en el futur, poder fer més activitats en el casal d'avi.
Doncs ja per acabar, només resta saber on s'han de formalitzar i quan les inscripcions per la gent activa.
Bé, les inscripcions s'han d'adreçar al Departament de Serveis Socials, que fa horari d'atenció públic de 8:30 a 2, i tenim de temps fins al 7 de març, si no recordo malament. Però tot i així, a veure, si també es passa un dia no passa res, no? Però sí que seria bo que tothom abans del 7 de març manifestés que l'interès és. En funció de la demanda i en funció dels nivells és quan ja es tanca tota la inscripció dels tallers.
Molt bé, a més s'han d'afanyar perquè són places limitades.
Són places limitades,
i amb força
però
demanda.
M'agradaria donar el missatge de que pel fet de ser el primer no vol dir que garanteixis que tens plaça, sinó el que intentem també és que els tallers, primer donar resposta, si podem ampliar places, ampliem, però si fem tallers, per exemple, com d'informàtica o de memòria, valorem també el nivell de les persones que s'inscriguin perquè tothom tregui el màxim profit.
Molt bé, doncs ja saben que poden adreçar-se a Serveis Socials al carrer de la Salut número 1.
Sí.
Nosaltres agrair-li la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, la seva atenció, com sempre.
Moltes gràcies i que tingueu un bon cap de setmana.
Igualment.
Vale, vinga, adéu. Adéu.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
I seguim amb més notícies, passem a parlar d'esports. El passat divendres 18 de febrer es va dur a terme la gala de lliurament de la primera edició dels Premis 10 de l'Esport Local de Ripollet. A l'acte es van donar reconeixement als millors esportistes i entitats de la temporada 2009-2010.
A la categoria de millor entitat, la guanyadora va ser la Ripollet Unió Atlètica. El seu president, Juan Arias, va voler destacar el mèrit de totes les persones que han treballat a l'entitat des de la seva creació.
A mi, com a president actual de l'entitat, m'ha tocat l'honor de recollir el premi, però és, com han dit al discurs previ de presentació, és un club fundat al 82, és a dir, que passa moltíssima gent dirigint el club a les diferents juntes. Això és un reconeixement també per la seva feina, però perquè sense ells avui no podríem estar aquí recollint aquest premi. Un trosset d'aquest premi és per cadascú d'aquesta gent que ha participat a les diferents juntes.
El juvenil del Club Futbol Ripollet va ser guardonat com a millor equip de la temporada 2009-2010, moment en el que va assolir l'ascens a la primera divisió territorial catalana. En la categoria de millor esportista femenina, el primer premi va ser per la jugadora de bàsquet Lucila Pasqua, que no va poder assistir a l'acte per compromisos esportius amb el seu equip actual, el Manfilter de Saragossa. Finalment, el jugador d'hoquei Josep Maria Selva va ser l'esportista guardonat en la categoria masculina, que es va mostrar molt agraït amb el suport de la seva família.
Només dir que estic molt content i molt orgullós que el meu poble em faci aquest reconeixement. Vull agrair a la gent del jurat que m'ha votat i no res, també m'agradaria fer el meu petit homenatge doncs, a unes persones que sense la seva ajuda i sense sense que estiguessin al meu costat no hauria fet tot això, que són els meus pares, el meu germà el Jordi i la Marina.
A més dels premis com a millor entitat, equip i esportistes de l'any, el Teatre Auditori també va acollir dos homenatges. El primer es va destinar a una persona no esportista dedicada al món de l'esport, en aquesta ocasió a Pedro Sarrión, al futbol base local des de fa més de 30 anys, que va recollir el premi molt emocionat, acompanyat per una gran ovació del públic. El guardó a la millor trajectòria esportiva va ser per Joan Creus, que es va mostrar novament agraït pel reconeixement que li feia al seu poble.
La veritat és que em fan sentir molt, molt orgullós i allà on vaig, doncs intento portar el nom de Ripollet a tot arreu, pràcticament podríem dir del món, no? I del qual em sento molt orgullós.
La vetllada es va tancar amb el Parlament de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, que es va mostrar molt satisfet amb el nivell esportiu del municipi.
Felicitats a tots els guanyadors, a tots els que heu estat finalista i a totes les entitats esportives de Ripollet que fan cada dia que Ripollet sigui una olla bullent de gent que va amunt i avall, a tots els equipaments que tenim, pavillons, pistes esportives, camps de futbol. Per tant, felicitats a tots, que aquests valors continuïn i, això sí, convidar-vos a l'any que ve, que esperem que es celebrin a la segona edició dels Premis 10 de l'Esport de Ripollet.
L'acte conduït per Mireia Sanz i Eloi Pastrana es va amenitzar amb les dues actuacions dels esportistes del gimnàs Bunkai de Ripollet que van omplir el Teatre Auditori de Ball i Música.
El proper dilluns 28 de febrer finalitza el període d'inscripcions per participar a la Setmana Esportiva d'Hivern 2011 organitzada pel PAMI i les entitats esportives locals. Les activitats es duran a terme del 7 al 11 de març.
Els nens i nenes podran gaudir de jocs esportius i tradicionals, piscina, tallers i esports a l'aire lliure, entre d'altres. Els preus per participar a la Setmana Esportiva d'Hivern són de 9 a 1, 50 euros, de 9 a 1 i de 3 a 5, 75 euros, i en horari de 9 del matí a 5 de la tarda, 100 euros. Les famílies que inscriguin germans tindran una bonificació del 20%. Per a més informació es poden dirigir al PAMI al carrer de Magallanes 22-26.
Els propers 4 i 5 de març tindrà lloc a Ripollet el Carnaval 2011. Dimecres, dia 2 a les 7 de la tarda, finalitza el termini d'inscripció de comparses al Centre Cultural. Com a novetats enguany, totes les comparses participants rebran un trofeu i els premis consistiran en mencions especials. Així es jurarà a diploma al millor conjunt, al millor vestuari, la comparsa més divertida, la millor coreografia i a la millor comparsa individual o reduïda.
Com sempre, el jurat del concurs estarà format per un representant de cada comparsa participant. Les bases han estat treballades entre el Patronat Municipal de Cultura i representants de les comparses que van participar l'any passat. D'altra banda, i com ja es va fer l'any passat, el PMC assumirà la despesa de lloguer de 8 equips de megafonia. En el cas que la demanda superi la quantitat d'equips, es repartirà aquest import a parts iguals entre totes els sol·licitants i la resta l'assumirà la comparsa. També es manté l'ajut compensatori de 7 euros per a cada participant. En l'edició anterior, el Patronat de Cultura va augmentar aquest ajut en 1 euro.
Pel que fa al programa d'activitats, divendres 4 de març a les 5 es celebrarà el Carnaval Infantil al Pavelló Municipal d'Esports Joan Creus i dissabte dia 5 a 6:15 s'iniciarà la rua de Carnaval amb el tradicional concurs de comparses.
A les 8 del vespre es durà a terme l'exhibició de les coreografies al pavelló i a 9:15 es farà l'entrega de premis. Un any més, els Diables i les Bruixes de Ripollet participaran a la rua. El recorregut sortirà des de la Rambla de Sarrià de Ter, passarà per la Rambla de Sant Jordi, Sant Esteve i finalitzarà a la Rambla dels Pinatons. A la mitjanit arribarà el torn dels més joves amb la marxa jove i el concurs de disfresses organitzats per la Regidoria de Joventut. Finalment, el proper 9 de març, a les 8 de la tarda, es realitzarà la tradicional sardinada popular a càrrec del Setrill al pati del Centre Cultural.
El passat dimarts, el Centre Cultural va acollir la inauguració de l'exposició Visions Vietnamites. Aquesta mostra és un recull d'imatges que testimonien la vida social, laboral i humana de diverses regions del Vietnam.
L'entitat Image Sans Frontier va organitzar un viatge l'any 2009, gràcies al qual Jaume Badia i Vicent Sempera, acompanyats d'altres fotògrafs, van poder copsar la lluita d'aquest poble per recuperar uns recursos que poques dècades abans s'havien destruït. Precisament Jaume Badia explicava el dia de la inauguració com era una jornada en el seu viatge al Vietnam.
A partir d'aquí, pues, cada dia era molt semblant, aixecar-se sobre les 4, 5, 6 del matí, traslladant al lloc que ja tenien allà previsualitzat fotògraf d'allà, que ja havien fet l'itinerari, els llocs interessants, i bueno, fer fotos, parar un moment per dinar, tornar a fer fotos, a dormir d'hora, per l'endemà d'una altra vegada al matí marxar cap a un altre lloc, i així.
A més, els fotògrafs també van poder deixar testimoni de les festes del Tet, és a dir, l'arribada de l'any tibetà, i accedir a llocs d'interès fotogràfic que només els nadius coneixien. La mostra Visions Vietnamites restarà oberta a la sala 1 del Centre Cultural fins al proper 6 de març.
El 91.3 Info.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus.
Avui finalitza el període de preinscripcions per al curs escolar 2011-2012 als centres educatius del municipi. El 15 de març es faran públiques als centres les llistes baremades i es podran presentar reclamacions durant els 3 dies següents. Més tard, el 23 de març, es faran públiques les llistes definitives i el dia 2 de maig es coneixeran les llistes d'alumnat admès. La matrícula finalment serà del 6 al 10 de juny.
Avui a les 10 de la nit arriba al Teatre Auditori Amor Brujo. Es tracta d'un quartet amb Marc Berzana a les castanyoles, Ali Arango a la guitarra, Daniel Ligori al piano i Katia Moro com a ballarina. Un espectacle innovador pel seu format i que obre un nou concepte de les formacions clàssiques. El programa inclou peces d'Isaac Albéniz, Francisco Tarrega, Paco de Lucía i Manuel de Falla. Les entrades tenen un preu de 15 euros i la representació està organitzada per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell.
Aquesta nit tindrà lloc una nova edició de les Nits de Música sota el títol Música per a la Relaxació, com a convidat al taller de ioga del Centre Cultural. L'acte, que és gratuït, serà com sempre a càrrec de Rafael López i Ángel Esteve a les 8 del vespre.
La penya flamenca La Macarena celebrarà demà dissabte al Teatre Auditori el Dia d'Andalusia. L'espectacle presentat per Vicente Pardo començarà a 8:45 del vespre i comptarà el cant amb el Niño de Olivares i Brisa de Marisma, a la guitarra Manuel Herrera i el ball amb les ballets Macarena i el Baicín, el ballet infantil de l'Alba i el grup Danza Tribal de La Macarena. Les entrades a un preu de 5 euros es poden comprar anticipadament al local de La Macarena al carrer Cot número 7.
Aquest diumenge el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata acollirà un nou taller familiar dins el cicle Juga amb la Història. Sota el títol Qui ha perdut el cap, el taller consistirà en un joc de creació a partir d'un senzill aprenentatge d'estils artístics. L'activitat té un preu de 3 euros i és gratuïta per als menors de 5 anys.
El Club Bàsquet Ripollet ha anunciat que pel partit del proper diumenge a les 7 de la tarda el pavelló Francesc Berneda comptarà amb uns animadors ben especials, 7 grellers i 3 caixes de gegants de la vila. El grup ha agraït la bona disposició dels geganters i dels seus músics per fer costat l'equip en un moment molt important de la temporada. L'entitat seguirà amb la iniciativa, l'entrada posa-hi tu el preu. Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma detallada a la web municipal ripollet.cat.
Esports.
I com sempre fem ara un repàs a l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem els titulars, com és habitual, parlant de futbol. L'escola de futbol Ripollet rep el líder.
Els homes de Xesco tenen moltes ganes de guanyar aquest partit, ja que d'una victòria sobre el líder, el júnior podria reduir la distància a 2 punts. Si a més l'equip de la Planada, que és el segon, perdés contra el Mirassol, l'equip del Ripollet podria ocupar aquest lloc. Els altres equips, el Ripollet, el líder, jugarà al camp del Turó de la Peira. La penya partida Pajarell tindrà les coses més difícils, ja que jugarà al camp del Lliçà de Vall, que és el líder del grup. I finalment l'equip de les Diles jugarà a casa contra la Badia del Vallès, que és el quart classificat.
I en el món del bàsquet, el Ripollet cada vegada té les coses més difícils.
Molt difícils, i més aquesta jornada amb la visita de l'equip del Morell. El Ripollet està, des que va començar la Lliga, va estar situat en els llocs últims de la classificació. Per la cosa ja és preocupant, ja que està en zona d'ascens directe. Els últims dos perden la categoria i els quatre equips següents farien la promoció per la permanència. El Ripollet està a 8 punts de la salvació, cosa que en el món del bàsquet és molt difícil. El Morell ocupa el lloc número 13 i el Ripollet el lloc número 16.
I acabem parlant de tenis taula descans a les lligues nacionals.
Serà descans obligat de 2 setmanes, ja que aquest dissabte fins al proper diumenge dia 6 de març es disputarà a Andalusia, a la ciutat d'Almeria, la fase final dels campionats d'Espanya de totes les categories. El club tenis taula Ripollet estarà present amb els equips masculins i femenins. Les proves, tant amb equips masculins com amb femenins, seran per equips, per individuals i per dobles.
I acabem coneixent el convidat d'avui de l'Infosport.
Doncs avui tindrem a José María Guerrero, excampió d'Espanya. Tindrem també a 4 campions de la zona de combat. Alejandro Entequera, campió del peso superwelter. Remedios Aragón, campiona de Catalunya del peso mosca. José Esteves, subcampió de Catalunya del pes gall. I Iván Lara, subcampió del peso mini mosca.
Tots ells al món de la boxa a partir de les 7 de la tarda aquí en aquesta casa amb el nostre company Ramon Argenté. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, ràpidament mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Dissabte i diumenge es preveuen núvols a Ripollet i alguna probabilitat de precipitació. La setmana vinent sembla que tindrem sol fins divendres, quan tornen a aparèixer les possibilitats de pluja.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 25 de febrer de 2011. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.